Miren, i ara vaig a parlar-lo de la publicació d'un llibre, un llibre que han escrit o que han participat en ell Carles Mulet, Emma Zafón i Jordi Maura. Publiquen el repàs del pas per el Senat del senador Carles Mulet entre el període 2015 i 2022. Però perquè ens parli d'este llibre tenim el protagonista, a Carles Mulet. Bon dia, senador.
Hola, bon dia.
El llibre té, per posar la gent en situació, fins i tot enllaços d'eixes intervencions que vostè fa, no?
Sí, vam voler que fos una cosa molt interactiva, no? Més quan avui dia estem tots més en mòbils a la mà que no en un llibre, no? I és un llibre molt visual que el que fa és anar contant històries i anècdotes i t'enllaça directament a una web que fa un poc d'anfitriona o també a canals de YouTube on pots veure les intervencions a les quals tinc fent referència. La web també té des de discursos, altres recursos que estan en el llibre i te va aportar pues, informació visual de lo que ha sigut esta temporada.
Uh-huh. Mire, més de 16.000 preguntes fa vostè, és a dir, un senador que, jo sempre dic el mateix, que això ha deixat de ser, des de que vostè està en el Senat, un cementeri d'elefants, no?
Bueno, el fer preguntes escrites és l'única iniciativa que tenim que no té cupo, que no té limitació, com sí que tenen la resta d'iniciatives que tenim, el seu grup xicotet tenim molt poquetes, i fer preguntes, clar, es val moltes vegades per a tindre un instrument de control al govern i també d'exigir-li, no? D'exigir-li que desbloqueja temes que estan ahí pendents i que simplement amb una pregunta moltes vegades aconsegueixes que un tema que està en un calaix el fiques en una taula i se li aporta una solució. Per això nosaltres pensàvem que si estem en el Senat i les funcions són pràcticament les mateixes que els del Congrés, si ens pagueu el mateix a un senador que a un diputat, com a mínim intentar tindre una activitat al nivell, si podia ser, o inclús més, hem demostrat que s'ha pogut fer des del Congrés dels Diputats.
Uh-huh. Mire, en el... clar, tots li fem les... O sigui, tots recordem les anècdotes, com per exemple, que vostè vol que comparisca Bàrbara Rey, i clar, bueno, Bàrbara Rey diu que no sap ni qui és vostè i que a quin sant té que compareixer en el Senat. Vostè per què demana que Bàrbara Rey comparisca en el Senat?
Sí, bé, moltes vegades ha sigut notícia no per la faena seriosa, que també en tenim molta, no? I molt intensa, perquè estem aprovant, debatint, proposant lleis i proposant canvis normatius importants. Mm-hmm. Moltes vegades som notícia per aquest tipus d'anècdotes. No? Mm-hmm. Això també és una manera d'evidenciar que sempre que havíem demanat la compareixença d'algun membre de la família real o havíem demanat explicacions sobre malversament o directament abusos contra l'erari públic de la família real o de la família del rei, no? Perquè preguntem des del cost que tenien els viatges que feien les infantes a veure son pare a Abu Dhabi o de l'escolta que portava de Froilán, del cotxe que esclafa de Froilán, cada notícia que hicien sobre esta família fent preguntes, no sabent que ells no estan subjectes a control parlamentari, però sí el Ministeri d'Interior o el Ministeri que fora que està de sufragant aquestes despeses, sempre que fem una pregunta d'aquest tipus, el que feien és dir-nos això, que no estem sometents a control parlamentari, encara que preguntarem a un ministeri. L'últim escàndol va ser la enèsima publicació de la confirmació dels pagaments del CNI a Bàrbara Rey perquè mantingués en silenci la seva aventura amb el monarca. Uh-huh. Si preguntem pel monarca, o demanaren que el monarca comparisquera així per donar explicació, sabien que ens dirien que no, dic, bueno, si la persona que va propiciar i ser malversament de diners no pot comparèixer, que comparegui la persona que sí se va beneficiar suposadament i que doni explicacions, i això sí que se va tramitar. Òbviament, això també demostra i va posar en evidència que tots estem subjectes al control de les Corts Generals, excepte una família simplement per haver nascut en un cognom, no?
Uh-huh. A més a més és el jefe, era el jefe de l'Estat, és a dir, vostè està treballant per a l'Estat i ja el jefe de l'Estat, tampoc era tan raro que fereixes preguntes vostè. També n'hi ha algo que a mi m'agradaria que vostè diguera, per què trenca la foto de Susana Díaz en directe?
Sí, clar, nosaltres per exemple volem fer un repàs de les coses així més fora de tot, no, més anecdòtiques, inclús quan vam començar a pensar a fer un llibre, perquè això tot el que ha viscut dona per a un llibre d'anècdotes, com era això, no és un llibre de teoria política, no és un llibre de locuració, és un llibre de que anem contant historietes i és... per a mi entenc que és un format molt ameno, no? I entre elles va haver una que va tenir molta repercussió, y a mí incluso me costaba recordar el origen de aquella polémica, ¿no? Y todo va siempre que en el su día el Partido Socialista va a presentar una moción en el Senat, socialistas andaluzos, defensan el corredor mediterráneo que nace desde Algeciras a Madrid y de Madrid directamente a França, sense passar pel Mediterrani. Uh-huh. Nosaltres es van quitar, això va ser fa 4 anys, crec, es van quitar moltíssim, se va armar un rebombori molt gran i això va ocasionar que el Partit Socialista hagués de retirar aquesta proposta que havia fet el Senat. Això va coincidir que Susana Díez, que aleshores era presidenta d'Andalusia, va vindre al País Valencià unes setmanes després i se li va preguntar per aquesta polèmica i va dir que estava farta de la izquierda inútil, i això va dir davant del president autonòmic de Ximo Puig, que en cap moment la va desautoritzar. A nosaltres va aparèixer una falta de respecte molt gran, no?, que estan governant nosaltres així i defensant els interessos legítims nostres, crec que el corredor vinguera pel Mediterrani, que esta dona damunt vinguera a riure-se de nosaltres i burlar-se i dir-nos que érem inútils per defensar els nostres interessos. I arran d'allò pues, va ser una eixida un poc aixina estrambòtica, no políticament correcta, i després del discurs va trencar una foto d'ella, que és la que tenia per explicar el que ella havia dit.
També li donen un premi de l'Associació de Periodistes Parlamentaris perquè a vostè no se li ocorris una altra cosa que jo sé que és una intencionalitat, però vull que li expliqui als oients, de què preguntar si estaven preparats per l'apocalipsi zombi.
Sí, efectivament, més de vegades som un dia d'adès, no? Som notícia per aquest tipus de coses així un poc que s'inicien de lo normal, no? I en aquell moment també era un poc cridar l'atenció, estàvem fent control parlamentari, com has dit també adès, fem molt ús de les preguntes parlamentàries escrites i tenim el govern de Rajoy que et donarà igual el que tu li preguntares, ells estan obligats a contestar, però en cap moment t'expliquen està reglamentat que la resposta tingui que ser coherent, i moltes vegades veiem que li preguntarem el que preguntarem i contestarem el primer que se li ocorria sense atendre a la pregunta en si, no? I com estem tan farts i estem guisant-nos i estem inclús als mitjans convencionals, diem, escolteu, que està passant això, que hi ha una falta de control brutal per part d'este govern i no dedicat tipus de repercussió, vam idear la... i bueno, anem a veure, a comprovar si efectivament se lliten o no se lliten les preguntes quan les fem. I era una pregunta que es que sabem d'això, no? Es que sabem d'aquesta falta de rigor a l'hora de contestar, i preguntàvem si el govern se llit les preguntes i que si tenia un protocol davant d'un hipotètic apocalipsi zombi. Aquesta pregunta va tenir molta repercussió, òbviament perquè nosaltres la vam filtrar a la premsa abans de que ells contestaren, i efectivament ixa almenys sí que se la va llegir i sí que va posar el focus davant d'aquesta falta de respecte que tenia el govern cap al Senat i a les Corts en general.
Mm-hmm. Miren, jo sí que aconsello a la gent que bueno, faci un repasset per aquestes anècdotes, perquè jo sí que seguís les sessions parlamentàries, he vist com vostè increpa a l'hora de si estan cansats, vagin-se'n, perquè n'hi ha voltes que s'està parlant i cada un va a la seva, inclús n'hi ha voltes que no n'hi ha ningú en el Senat quan cobren per això.
Sí, moltes vegades, ho han denunciat moltes vegades, no? Quan comença un plenari a les 9 del matí, així venim cada 15 dies, no hi ha absolutament ningú, no? I quan hi ha algú encara és pitjor, perquè en els vídeos això no se percep perquè els micros són molt bons i els micros agarren la persona que parla, no, sí. No a l'ambient. Mm-hmm. I el que està passant és que ja estàs parlant a tribuna i la gent que ja està d'esquenes a tu fent corrillos, parlant entre ells, i és com si estigueres en un bar molt de jaleo parlant i que ningú t'escolta, i a vegades m'ha costat, realment ho he perdut el fil del que volia dir, perquè estàs en un ambient on ni tu mateix te pots escoltar, i te queixes, i moltes vegades allà dius que el qui està de president en aquest moment de la sessió està jugant en el mòbil o està mirant i no te fa cas absolutament ningú, i a vegades m'ha tocat parlar d'intervenció perquè era impossible seguir-la del jaleo que hi havia.
Mira, jo l'agraeix prou molt el fet de que quan està en una intervenció en directe, i a més això s'està fent en directe, s'està emitint en directe, vostè siga capaç de dir lo que està veient davant de vostè i que els demés estan fent. Jo també sóc una persona que quan estic en directe en la ràdio i algo em sembla que no ho fan correcte, pues també ho dic, què vol que li diga, per això ens paguen, no? Diguem, quan podrem, jo sé que el dia 2 té una presentació, crec que a Castelló, és així, no?
Sí, este dijous le fem la presentació en el Mirador, presentarà, estaré tant jo com Jordi Maura i com Emma, que és la persona que el llibre té diverses parts, una és l'activista, l'activista la fem a Zafón, que és una periodista que si jo no coneixem, recomano que la busquen en xarxes perquè escriu molt, molt bé. La farem la presentació a les 7 en el Mirador, el divendres també la farem en Vilafamés a les 7 en la biblioteca, i a Vila-real serà el 2 de març en la Casa d'Esmondina, i tenim, bueno, més cites, una en València que és el dia 9 on vindrà Mònica Oldra i el còmic Xavi Castillo, i la veritat és que tenim ja una vintena programades i cada dia sempre en trobem una més, no?
Mire, per curiositat, quan vostè diu una periodista que és que li agrada i que aconsella que la gent la busque i la seguisca, és perquè escriu les coses que a vostè li agraden?
Escriu coses que a mi m'agraden, coses que a mi no me... A mi no, de primer terme no me tenen cap inquietud o cap interès, però també és per la forma en la que escriu, no? per les idees que té, per una persona que sap on clava l'atenció. En Castillo Plaza, per exemple, té una columna que conec més mensual, però és d'aquestes que t'agrada llegir, la tornes a llegir, que és molt...
Encara bona, que parlen en contra del seu partit, perquè, clar, quan a algú li agrada molt una periodista, és dir, perquè els periodistes normalment és que no cauen bé a ningú.
No, no, però esta és una persona que no té pèls a la llengua i que quan té que m'emprendre algú m'emprèn, no? No és una periodista del partit, és una persona que treballa en els mitjans, que ha fet més llibres, inclús va fer un llibre mano a mano en el Dixoc Echimo Bayo, és una trajectòria curiosa, però una persona que escriu no perquè no fa proselitisme de compromís, sinó que una persona que és molt clara i contundent a l'hora d'escriure, i jo també entenc que també m'he identificat moltes vegades en les formes també en les quals esta periodista sap escriure i sap transmetre el que vol dir.
Pues Carles Mulet, senador, moltes gràcies per haver-nos atès i això, que tinga tot l'èxit que el seu llibre mereix.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per l'oportunitat.